Bon dia. La sisena onada deixa a prop de 200 ingressats a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Aquesta sisena onada ha sigut bastant llarga, però possiblement amb menys gravetat que altres vegades. Possiblement si hagués de descartar una cosa o destacar una cosa, millor dit, d'aquesta sisena onada, és l'alta contagi que hi ha hagut, i encara que hagin sigut menys greus, doncs també ha contagiat a molts professionals.
És el gerent de la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa. El centre dona per superada la sisena onada, que ha deixat prop de 200 ingressats. Durant els últims 3 mesos s'han ingressat 2 persones cada dia, una xifra que només es va superar la primera i tercera onada. Ara el centre ha recuperat nivells baixos d'incidència i actualment només té 2 pacients a la unitat Covid. De seguida entrem en detalls i analitzem com ha estat la sisena onada a l'Hospital d'Olot. Abans, però, avui és dimarts 15 de febrer, 16 de febrer del 2022, i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Apareix un nou esvoranc a Besalú.
Es tracta d'un forat de 30 centímetres de diàmetre i 5 metres de profunditat que ha aparegut a l'aparcament de l'antiga font de Siqués, a prop de la zona on fa 2 anys també en va aparèixer un altre. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, diu que els dos forats no tenen res a veure.
Bé, pròpiament no és un esvoranc que tingui ni les característiques ni la morfologia del que va succeir fa 2 anys a la carretera. Probablement l'origen i tingui alguna similitud, però ni les dimensions, ni la morfologia, ni la trajectòria tenen res a veure.
En cultura, avui se celebra la gala d'entrega dels Premis de la Berlinale.
La garrotxina Carla Simón podria endur-se l'Os d'Or per la seva pel·lícula Alcarràs, que va estrenar precisament aquest dimarts al certamen alemany. El film parla d'una família que cultiva préssecs a Lleida.
Sí, jo tenia moltes ganes de parlar de la seva professió, del que és fer agricultura avui en dia, i sobretot del que és ser part d'una gran família, que al final és com que jo tinc una gran família per totes bandes, i bueno, diguéssim que sí que em tocava, però va ser com un projecte que em va sortir una mica quan es va morir el meu padrí.
En esports, la Unió Esportiva Olot necessita reaccionar avui a Figueres.
Els d'Albert Carbó juguen aquest vespre el partit aplaçat a Vilatenim amb la pressió de treure's el mal gust de la patacada contra la Pobla.
Hem de trobar la reacció immediata, sempre aquesta plantilla ha sigut capaç de trobar-la. Dimecres tenim una nova oportunitat, doncs, per demostrar l'equip que volem ser.
També en esports, el Club Natació Olot ha convocat eleccions.
L'entitat ha engegat avui el procés de presentació de candidatures i si se'n formalitzen, el 25 de març hi haurà la votació.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, us explicarem una proposta cultural per a aquells que sou amants del jazz.
Cascai Teatre i Girona Jazz Project representaran aquest divendres al Teatre Principal d'Olot l'obra Els colors de Duke Ellington, un espectacle que barreja música i teatre i que repassa la història d'un dels creadors del jazz. El director de l'obra és Marcel Tomàs.
Nosaltres busquem això, una festa, no? Un compendi de sentiments, d'haver vist una gran festassa, no? De dir, ostres, que bonic, quin espectacle més divertit, més directe, valgut la pena sortir de casa.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere, i planxa quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4, més actualitat, més enllà dels volcans. Els pediatres proposen començar a retirar la mascareta a les escoles el 28 de febrer.
L'Associació Espanyola de Pediatria creu que els centres educatius serviran com a model per una desescalada en espais interiors.
Pere Aragonès exigeix a Pedro Sánchez que concreti la taula de diàleg si vol continuar governant.
El president de la Generalitat admet que només Esquerra creu en la taula de diàleg, però afegeix que qui va al davant moltes vegades va sol.
Un noi de 22 anys s'entrega després de matar una menor de 14 a Alcalá de la Real, a Jaén.
Segons l'Ajuntament, es tractaria d'un crim masclista.
També pel que fa a agressions sexuals, el príncep Andreu paga i evita el judici per violar Virginia Giffre quan era menor.
Donarà els diners a l'associació de víctimes sexuals fundada per Giffre, que l'ha acusat de violar-la en tres ocasions a les festes del padrastre Jeffrey Epstein.
El rosco de Passapalabra no té drets d'autor. La justícia permet a Antena 3 fer-lo servir.
Un jutjat mercantil de Barcelona desestima el recurs presentat per una productora holandesa i sentència que el rosco no és un format protegit per la llei de propietat intel·lectual.
A la plana internacional, ciberatac contra el Ministeri de Defensa d'Ucraïna i dos grans bancs del país.
El govern ucraïnès denuncia a les xarxes socials que és víctima d'un atac informàtic.
I Brussel·les podrà deixar Polònia i Hongria sense fons si no respecten els drets humans.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala que la Comissió Europea congeli el pagament dels ajuts si detecta vulneracions de l'estat de dret.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà una mica diferent, no hi ha cap gran canvi, però al matí, migdia, primer de la tarda, acaba de passar un petit front pel Pirineu, poca cosa, a sobre és un front càlid, vol dir que puja la temperatura, i per tant, si plou o neva, el Ripollès, sobretot l'Alta Cerdanya, doncs seria en forma de neu primer 1.500, pujant al migdia ja cap als 1.900 o 2.000 metres, anirà pujant la temperatura. També és possible que fins a primer de la tarda pugui caure alguna gotellada, algun petit xàfec a l'extrem nord de l'Alta Garrotxa, i especialment al nord de l'Empordà, a l'Alt Empordà, cap a l'Albera, les Salines, la Jonquera, tot aquest sector hi podria fer algun xàfec o alguna gotellada. A la resta, dia mig ennuvolat, especialment la primera meitat del dia, i a la tarda, cel entelat de núvols prims amb estones de clarianes. La temperatura més alta, per tant, no la serà gaire, la veritat, al passar aquests núvols. De matinada, temperatures ben bé 5 graus més altes. Ahir vam baixar 2 sota 0 lots, o per exemple, la Vall d'en Bas 3 sota 0, avui seran més altes. Sempre que hi ha núvols, no acaba de refredar tant. Bé, sembla que el dia següent ens ve marcat novament per més sol, per tant, un temps que vindrà marcat ja aquest dijous per més estabilitat, restes d'algun núvol prim i temperatures una mica més altes. També divendres, entre dijous i divendres tindrem una pujada amb màximes de 20 graus a molts sectors i podríem acostar-nos als 22. Per tant, una situació més aviat anticiclònica, amb poques novetats pel que fa a la previsió del temps i amb aquesta clara pujada de temperatures entre dijous i divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La sisena onada deixa prop de 200 ingressats per Covid a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els últims 3 mesos, el centre Garrotxí va ingressar 2 persones cada dia, una xifra només superada per la primera i la tercera onada. Ara el centre ha recuperat els nivells baixos d'incidència i actualment només hi ha 2 ingressats per Covid. També s'han recuperat totes les operacions i activitats suspeses, tot i que es continuen limitant les visites a pacients ingressats. El pic d'ingressats de la sisena onada a l'Hospital d'Olot es va donar el 15 de gener quan es va arribar a 28 pacients a la unitat Covid en un mateix moment. Va ser el màxim registrat de la sisena onada que va començar al llarg del novembre i que en 3 mesos ha deixat 179 persones ingressades a l'Hospital d'Olot. Es tracta de la tercera xifra més alta entre les 6 onades que hem viscut. Ara la situació està normalitzada i, tot i la baixa incidència, el centre no té previsió de tancar la unitat Covid, tot i que espera que aviat pugui estar buida. El gerent de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa.
De fet, és un desig que tenim tots, i sembla que també així ho plantegen la gent de l'OMS i els experts, que semblen que això ens pot donar certa treva. Evidentment, jo penso que el que ha de fer la gent és no deixar de vacunar-se, no deixar de rebre les dosis que toquin, les terceres dosis amb la gent. Jo penso que s'ha demostrat del tot que la vacuna ens ha ajudat molt a superar això, no? Per tant, esperem que sigui un desig. Jo penso que tothom ho necessita, la població en general ho necessita i especialment els professionals necessiten poder treballar amb normalitat.
Durant el mes de gener es van ingressar un total de 98 persones, una xifra que és idèntica a la que es va ingressar al febrer de fa un any amb la tercera onada. Pedrosa explica que la principal característica de la sisena onada ha estat l'alt contagi. Això va afectar de manera important la plantilla.
Aquesta sisena onada ha sigut bastant llarga, però possiblement amb menys gravetat que altres vegades. Possiblement si hagués de descartar una cosa o destacar una cosa, millor dit, d'aquesta sisena onada, és l'alt contagi que hi ha hagut, i encara que hagin sigut menys greus, doncs també ha contagiat a molts professionals. He tingut doncs, en alguns moments dificultats per arribar a tenir cobertures, no només en aquí, sinó a tots els hospitals de la xarxa, que ha fet que en alguns moments anéssim justos. Pràcticament un 10% de la plantilla hem tingut nosaltres, en un moment determinat, afectats amb que han hagut de fer confinament.
A hores d'ara, l'Hospital d'Olot ha recuperat la cirurgia amb ingrés i les classes presencials relacionades amb el part. El centre manté, però, limitacions a les visites a pacients ingressats amb horaris establerts i només un familiar per visita.
La dificultat de poder cobrir amb professionals el nombre de llits ocupats, doncs vam dedicar-nos a més a fer operacions de cirurgia major ambulatòria, que es diuen són operacions que no requereixen ingressar, i per tant no sobrecarregar els llits perquè no teníem professionals i possiblement aquelles operacions que comportaven, sempre i quan no fossin urgents, no? Perquè una operació urgent l'acabes fent, tant si ha d'ingressar com no, doncs aquestes operacions que comportaven ingrés, doncs aquestes s'han atreçat i ara ja es tornen a reactivar.
Fora l'hospital, la situació també es troba a la cua de la sisena onada. A la Garrotxa, cada setmana, la xifra de positius disminueix considerablement. Els últims 7 dies es van detectar 344 positius. Són 4 vegades menys que 2 setmanes enrere. I és que la Garrotxa segueix sent una de les comarques on la incidència de la sisena onada s'està reduint d'una manera més ràpida. Tot i la disminució de casos, el volum de contagis que ha deixat la sisena onada ha fet que, tot i 3 setmanes de forta baixada, encara ens trobem amb un risc de rebrot al voltant de 1.000 punts i similar al que hi havia a la cinquena onada de l'estiu passat. Anem ara cap a Besalú perquè apareix un nou esvoranc al poble. Està situat a l'aparcament de la Font de Siquers i, segons l'Ajuntament, no té res a veure amb el que també va aparèixer a la mateixa zona ara fa 2 anys. Es tracta d'un forat de 30 centímetres de diàmetre i uns 5 metres de profunditat. L'Ajuntament de Besalú ha perimetrat la zona i l'Institut Geològic de Catalunya estudiarà la situació. Aquest diumenge al vespre va aparèixer l'esvoranc a Besalú, en aquest cas a una zona d'aparcament situada a l'antiga Font de Siquers. L'avís es va rebre a les 8 del vespre quan es va detectar un petit forat de poc diàmetre però de gran profunditat. Segons els bombers, té 5 metres de profunditat i fa poc més d'un pam de diàmetre. L'aparició de l'esvoranc no ha causat cap dany material ni ha afectat cap persona. Tot i això, s'ha creat un perímetre de seguretat de 4 metres per evitar mals majors. També s'han retirat els vehicles que es trobaven a la zona. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en parla a Ràdio Olot.
Bé, pròpiament no és un esvoranc que tingui ni les característiques ni la morfologia del que va succeir fa 2 anys a la carretera. Probablement l'origen hi tingui alguna similitud, però ni les dimensions, ni la morfologia, ni la trajectòria tenen res a veure més enllà de la proximitat física entre els dos àmbits.
Tot i això, el succés ha recordat el gran esborranc que es va produir l'any 2020 a l'Avinguda Lluís Companys, una de les principals vies d'accés al poble i propera al lloc on ara ha aparegut el nou forat. Gran part del territori de Besalú es troba damunt el guix i això va fer que 20 anys enrere es realitzés un estudi del terreny per part de la Generalitat de Catalunya. Segons el consistori, gràcies a això es disposa d'una gran quantitat d'informació. Guinó remarca que la majoria de casos són previsibles.
Disposem dels estudis suficients com per preveure qualsevol problemàtica, però certament hi ha una imprevisibilitat que no és controlable, però el que fem és actuar de forma ràpida, urgent i comunicant a totes les institucions que tenen responsabilitat, no només l'Ajuntament, sinó les institucions que tenen responsabilitats en aquest àmbit, que en aquest cas seria directament l'Institut Geològic de Catalunya i que coneix perfectament la problemàtica. no deixa de ser que sabem perfectament que gran part de la Garrotxa està estructurada i sustentada sobre terrenys que són molt i molt guixosos, i això té, evidentment, té problemes. Hi ha altres terrenys que tenen altres problemàtiques.
De moment, l'Ajuntament ha decidit tancar la zona d'aparcament on ha aparegut el forat, i els pròxims dies l'arquitecte municipal i l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya faran seguiment i estudi del nou esborranc. Entrem ara a la plana cultural, perquè avui s'entreguen els guardons de la Berlinale, amb la garrotxina Carla Simón com a candidata. La cineasta de les Planes d'Hostoles opta a guanyar algun dels premis que es donaran aquest vespre a Berlín. Simón opta al prestigiós Os d'Or amb Alcarràs, la nova pel·lícula que de fet ja s'ha estrenat aquest dimarts al certamen i competeix amb 17 pel·lícules més.
Fan bombar a baix, però és millor fer-ho a dalt perquè així l'aire surt millor.
Ah, oh, vale, claro.
Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des de que ho faig així, a la primera, sempre.
Així sona Alcarràs, la nova pel·lícula que Carla Simón va estrenar aquest dimarts a la Berlinale. La pel·lícula es va veure per primera vegada ahir i avui ja optarà el primer reconeixement. Aquest vespre se celebrarà la gala del certamen on s'entregarà l'os d'or i els diferents ossos de plata. Hores abans de la cerimònia, Simón ha atès els mitjans i ha donat detalls de la seva creació gravada a les Terres de Lleida.
Lleida, per mi, o sigui, té un valor cinematogràfic increïble. Vull dir que una mica el desig de fer aquesta pel·lícula era pel territori, o sigui, pel fet que és tan pla, de que es veu tant el cel. Jo vinc de la Garrotxa, a muntanyes, i el cel no es veu tant, i després que per mi és com un tipus de paisatge molt particular, perquè no és una naturalesa salvatge, és una naturalesa construïda per l'home que posa arbres per cultivar i treure els seus fruits, no? Llavors, per mi és com un lloc molt especial, que em recordo quasi el Far West, no? Amb moltes coses del paisatge.
La segona pel·lícula de la cineasta competeix a la secció oficial amb un repartiment format per actors no professionals. La tria dels protagonistes es va iniciar el 2019, just abans de la pandèmia. L'equip de la pel·lícula va anar a desenes de festes majors del Segrià i el Pla d'Urgell per buscar perfils adequats, i els convidaven a participar en el càsting, on hi van acabar participant unes 9.000 persones. Llavors, Simón va haver de treballar per crear els vincles familiars que es veuen a Alcarràs.
I després, quan vam tenir tot el càsting clar, que jo pensava, bueno, a veure si aconseguim que algú sigui de la mateixa família, un pare i un fill, un avi i un net, no? Però no, al final cada un era del seu pare, de la seva mare, del seu poble, saps? I llavors, clar, s'havia de crear aquesta família, no? I el que vam fer va ser, doncs, passar molt temps junts, com 2 mesos i mig, on ens veiem cada tarda, però, diguéssim, com amb relacions diferents, doncs un dia el pare i el fill, un altre dia els 3 germans, un altre dia la parella, no? I així, a poc anàvem construint les relacions.
Alcarràs narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs abans que els propietaris instal·lin plaques solars. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal de Carla Simón, la mort del seu padrí.
La meva família cultiva presseguers a Alcarràs, i llavors, clar, és com una... O sigui, jo tenia moltes ganes de parlar de la seva professió, del que és fer agricultura avui en dia, i sobretot del que és ser part d'una gran família, que al final és com que jo tinc una gran família per totes bandes, i bueno, diguéssim que sí que em tocava de prop. Va ser com un projecte que em va sortir una mica quan es va morir el meu padrí, com que de sobte, no, poses en valor el seu llegat i el que deixa, i diguéssim que aquests arbres que els meus tiets heredaven, de sobte com que et fa preguntar si realment seran per sempre o no, tal com va l'agricultura avui en dia, i la resposta segurament és que no.
El film també s'imprimeix de reivindicacions socials, com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables o el feminisme en el món rural. Alcarràs competirà aquest vespre amb 17 pel·lícules més per endur-se el guardó més preuat, l'Os d'Or, a la millor pel·lícula. Simón i el seu film també opten els diferents Ossos de Plata per a la millor interpretació o millor direcció, entre altres. Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Repassem l'actualitat a les comarques veïnes i ho comencem fent anant cap a Ripoll, cap al Ripollès, perquè els veïns de Fuensanta de Ripoll votaran el 19 de febrer per rebatejar el barri i esborrar el nom franquista. El canvi de nom del barri és un tema que s'arrossega des del 2016, quan l'Ajuntament va aprovar-ho per ple per tal de complir amb la normativa vigent sobre la memòria històrica. Aquest antic barri obrer, que s'estén al llarg d'un carrer, porta el nom d'un general franquista. Finalment, aquest dissabte 19 de febrer, els propietaris i llogaters estan cridats a votar. Hi ha tres opcions: carrer dels ferroviaris, del ferrocarril o de la cooperativa Sant Eudald. Un dels portaveus de la majoria de propietaris és Josep Antoni Jiménez.
Tots els que he parlat d'Ajuntament, voluntat, i nosaltres de dir, clar, jo sempre m'he anat a anar a solucionar. Esclar, si costa parlar amb la gent i convèncer-la o no, però clar, al moment que ho dius, doncs la gent també està conformada de... I això, doncs, clar, hi ha gent dolguda, bueno, perquè sembla que ens han vingut a perseguir, que jo tampoc ho veig així. Doncs.
I és que 6 anys després d'obrir-se el debat, alguns veïns s'oposen al canvi de nom i encara hi ha tensions. A Girona, la regidora Míriam Pujol ha portat l'Ajuntament al jutjat per reclamar que Ciutadans recuperi el grup municipal i se li retornin els drets que, segons ella, van ser usurpats a traïció. Sorralla que el nou Calçou i els dos assessors a mitja jornada són una restitució parcial perquè continua com a regidora no adscrita, tot i tenir carnet de Ciutadans. Per això, ha interposat un recurs per vulneració de drets fonamentals al contenciós, reclamant que s'apliqui allò que marca el cartipàs aprovat el 2019. Pujola també ha criticat amb duresa la portaveu de Guanyem, Lluc Salellas.
De hecho, el cartapacio de esta legislatura, como les decía anteriormente, se aprobó gracias a los votos de Guanyem y, por tanto, del señor Salellas. Así que, al final, lo que ha hecho, aparte de mentir y de ser un mentiroso, ha sido venir a montar un circo para acabar convirtiéndose en el payaso.
A més, sosté que ara cobra 300 euros menys que a l'inici de mandat. A Figueres, la militància d'Esquerra Republicana ha escollit l'actual alcaldessa Agnès Lladó com a cap de llista per a les properes eleccions municipals de l'any que ve, del 2023. Lladó ha defensat que durant gairebé 3 anys ja ha impulsat un govern que posa les persones al centre de les decisions i s'ha compromès a continuar treballant per impulsar la transformació que Figueres tant necessita. També ha afegit que en aquest sentit ha defensat que s'està revertint la tendència negativa en què van trobar la ciutat el 2019 i que l'estan revitalitzant econòmicament i socialment. Diu que tenen molta feina per endavant i encara més il·lusió per fer-la. En l'àmbit econòmic, les rebaixes de roba i calçat han frenat l'escalada de preus a les comarques gironines i per primer cop en mig any l'índex de preus del consum ha tancat el gener mantenint-se invariable. És a dir, que s'ha situat al 0%. Això s'hi suma també al fet que l'electricitat i el gas, si bé han continuat pujant, ja no registren increments tan desmesurats com els de finals d'any. De totes maneres, però, a la demarcació l'IPC interanual continua disparat i se situa ara al 6,8%. És tan sols una dècima menys en comparació amb el desembre, quan aquest índex va batre tots els rècords a la demarcació i suposa també la segona taxa més elevada de tota la sèrie històrica, que remunta fins al 1994. I acabem explicant-vos que el Troforum recupera el format presencial després de la pandèmia i ho fa amb diferents seus, una d'elles amb un taller a Nova York per donar a conèixer la tòfona negra europea a estudiants de cuina. El director de la fira, Daniel Oliach, ha explicat que una de les novetats d'una cita gastronòmica que enguany recupera la presencialitat és l'Acadèmia de la Tòfona, un espai adreçat a alumnes catalans de cicles formatius que estiguin cursant hostaleria i turisme.
Aquest any, malauradament, la producció de tòfona silvestre és pràcticament nula. Podríem estar parlant del voltant d'un 250-300 quilos, és a dir, és anecdòtic, perquè a nivell climàtic doncs tenim un problema, d'acord, que no plou quan caldria, sobretot durant l'estiu, però en canvi ja de tòfona de conreu, doncs aquest any estaríem ja al voltant d'unes 3 tonelades de tòfona.
La fira tornarà a comptar amb un mercat de productors i una zona on poder tastar diferents productes. Malgrat la producció de tòfona silvestre aquest any ha estat testimonial, la de cultiu ha crescut un 50%. El Troforum se celebrarà a Vic entre el 25 i el 28 de febrer.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
Avui és dia de partit.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que la Unió Esportiva Olot necessita reaccionar a Vilatenim. Avui a les 8 de la vespre jugarà al camp del Figueres amb l'objectiu de demostrar que el 0-4 de dissabte va ser una relliscada. En cas de guanyar, l'equip d'Albert Carbó recuperaria el marge de 4 punts amb els seus perseguidors. Podreu escoltar la retransmissió del partit just després de l'informatiu del vespre de Ràdio Olot amb David Planella.
La Unió Esportiva Olot va perdre per 0-4 contra la Pobla de Mafumet dissabte passat a casa, però el calendari li dona l'oportunitat de refer-se només 4 dies després. Avui dimecres, a les 8 del vespre, l'equip d'Albert Carbó jugarà a Vilatenim un derbi gironí que va quedar ajornat a finals de gener per culpa del coronavirus. El tècnic té clar que el Figueres-Olot ha de ser el partit de la reacció.
Si aquest Olot vol quedar campió, ha de seguir la línia que ha vingut mostrant durant aquesta temporada, deixant de banda doncs, els partits on precisament l'equip no ha mostrat aquesta imatge i bé, es tradueix en derrota. Hem de trobar la reacció immediata, sempre aquesta plantilla ha sigut capaç de trobar-la. Dimecres tenim una nova oportunitat doncs, per demostrar l'equip que volem ser.
Just abans de caure contra la Pobla, l'Olot havia encadenat una sèrie de 7 partits consecutius sense perdre, amb un balanç de 6 victòries i un empat. Amb aquests números sobre la taula, l'equip té arguments per assegurar que pot recuperar la bona dinàmica i l'entrenador, Albert Carbó, està convençut que els seus jugadors ho faran.
Tenim una plantilla amb un potencial enorme que pots plantejar qualsevol tipus de partit, jugant com a local, jugant com a visitant, i som capaços de guanyar tothom. Ens queden 30 punts en joc, si no ho dic malament, o 33, i bé, amb ganes i espero doncs, que tothom reaccionem, plantilla, cos tècnic, i bé, a dimecres el que dic, tenim una nova oportunitat i veurem doncs, si som capaços de capgirar aquesta situació.
A Vilatenim, l'Olot es trobarà un terreny de joc de gespa artificial, però de bones dimensions, i a davant tindrà un rival que juga la vida en aquesta segona volta de competició. El Figueres necessita punts per evitar el descens, perquè a hores d'ara està en zona de salvació, però no té coixí, té els mateixos punts que el Sants, que ja ocupa places vermelles. L'Olot, però, vol mirar per si mateix i ampliar l'avantatge respecte dels seus perseguidors al capdavant de la classificació. Ara té un punt més que el Manresa i el Sant Cristòbal. Per aconseguir-ho, Carbó recupera la seva arma més letal, Sergi Arranz, el màxim golejador de la Lliga, autor de 16 gols, torna després d'un partit de sanció.
Està clar que Sergi Arranz és el millor davanter de la tercera divisió. Està clar que quan hi ha Sergi Arranz doncs et garantitza un punt més de gol i totes les aproximacions que facis per fora té aquest potencial perquè és el millor rematador de la categoria. Però bé, deixant de banda això, no penso que vingui d'aquí el problema.
Per a Sergi Arranz serà un partit molt especial, igual que per a Xavi Ferrón, per Uri Ayala, per Eric Vilanova o pel mateix Albert Carbó. Tots tenen passat a Vilatenim. El Figueres Olot es jugarà avui dimecres a les 8 del vespre i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 2:15, just després de l'informatiu del vespre.
I un apunt més en esports perquè el Club Natació Olot ha convocat eleccions. L'entitat engega el procés de presentació de candidatures a partir d'avui mateix. Els socis que ho vulguin tenen fins al 8 de març per presentar-se. Si hi hagués més d'una candidatura, el 25 de març se celebrarien les eleccions a les instal·lacions del club. Roger Isern.
Aquest 2022 toquen eleccions a la presidència del Club Natació Olot. A principis de febrer es van convocar i es va engegar tota la maquinària electoral amb la constitució de la Junta Electoral i l'exposició i l'aprovació del cens. A partir d'avui comença la fase més important del procés, la presentació de candidatures.
Presentació de candidatures.
Avui comença el període per presentar les candidatures a la presidència del Club Natació Olot. Aquest procés durarà fins al dia 8 de març a les 8 del vespre, el límit per presentar-se. Una setmana més tard es coneixeran les aprovades oficialment.
Campanya electoral.
Si hi ha més d'una candidatura el 16 de març, començarà la campanya electoral, que durarà fins al 24 de març a les 10 de la nit. Durant aquesta setmana, les candidatures podran donar a conèixer els seus projectes als socis de l'entitat.
Votacions.
El dia de les eleccions està fixat per al divendres 25 de març. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, els socis podran dipositar el seu vot a les instal·lacions del Club Natació Olot.
Presa de possessió.
Serà el dia 28 de març, quan es coneixerà la nova junta directiva del Club Natació Olot. En aquestes eleccions hi pot participar tot soci del club que sigui major d'edat sense estar legalment incapacitat, amb una antiguitat mínima d'un any com a soci i sense tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures i estar al corrent de pagament de les quotes de soci i altres obligacions amb el club.
Ah.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Comença a ser un resultat d'escàndol. Som al 20 de la primera meitat, només 20 minuts, i el líder està perdent 0-3 a casa contra la Pobla de Mafumet, rival de la part baixa, i fins ara pitjor visitant de la categoria.
L'Olot va acabar perdent per 0-4. Va ser un cop molt dur, però la part bona és que aquest dimecres hi torna a haver partit. Una oportunitat per refer-se ràpid. Dimecres, en directe des de Vilatenim, Figueres Olot. A 8:15 del vespre a la prèvia i a 8:00 el partit. En David Planella, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Avui acabem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de jazz.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Perquè l'espectacle Els colors de Duke Ellington aterra a Olot. A través del teatre musicalitzat, la funció repassa la història del jazz i un dels seus creadors, Duke Ellington. El show produït per Cascai Teatre en Girona Jazz Project viatja per les grans ciutats de la música negra amb humor i festa. L'espectacle tindrà lloc divendres al Teatre Principal d'Olot i ens l'acosta a Aniol Puigvert.
Teatre, humor i música. Tres ingredients que Cascai Teatre uneix per explicar la història del jazz sota el paraigua de la diversió i l'entreteniment. La companyia ho fa a l'espectacle Els colors de Duke Ellington, una proposta multidisciplinària que repassa la història del jazz agafada de la mà d'un dels seus creadors. Ellington és considerat un dels pares d'aquest gènere al costat de noms com Louis Armstrong o Charlie Parker. L'obra fa un recorregut per les grans ciutats on el jazz ho va revolucionar tot. És un espectacle còmic, dinàmic i interactiu que necessita de la interacció del públic. El creador de la funció, Marcel Tomàs, explica quin és l'objectiu.
Nosaltres busquem això, una festa, no? Un compendi de sentiments, d'haver vist una gran festassa, no? De dir, ostres, que bonic, quin espectacle més divertit, més directe, valgut la pena sortir de casa, socialitzar-nos amb aquesta això que ens ha caigut, no? Tot plegat de la pandèmia, tot plegat, doncs la gent jo trobo que necessita, troba a faltar això, no? Un bon concert i quatre riures i desconnectar de tota aquesta història que ens envolta una mica, no?
Dins l'obra destaca l'intercanvi de rols entre personatges. També ho fa la coreografia dissenyada per la famosa ballarina gironina Marta Rivera, que actualment treballa amb Antonio Banderas. La música i la banda sonora són també un factor important dins de la funció.
Jo destacaria principalment els músics, que són uns músics extraordinaris. Evidentment, la banda sonora, que s'ha respectat moltíssim, totes les partitures de Duke Ellington s'han fet amb això, mesurant molt bé les partitures, les composicions, adaptant la història, incorporant-les. Jo destacaria també que els músics no només fan de músics, també fan d'intèrprets, d'actors, i els actors, que no som nosaltres, en Toni i jo, doncs també fem de músic.
L'espectacle Els colors de Duke Ellington es podrà veure aquest divendres a 9:00 PM al Teatre Principal d'Olot. Les entrades es poden comprar a la web d'Olot Cultura o a taquilla.
Enmig d'un ambient de jazz acabem l'informatiu d'avui quan ja passen 3 minuts del punt de 2:15 del migdia. Gràcies per la seva atenció i confiança. Com sempre, seguim connectats a radiolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.